Bé, l'origen de la malvasia doncs, és medieval, després parlarem de la llegenda, que és una llegenda preciosa, però la veritat és que l'origen medieval de les collites de vi sitgetà, malvasia o d'altres menes, perquè tan importants eren doncs, el vi negre o la garnatxa o altres varietats com la malvasia, venen de les partides dels gassons d'aigua dolç i de Santa Maria. Estem al segle XIV, la quadra dels gassons sabeu doncs, que està assimilada el que és Can Milà, aquest edifici doncs, que esperem que aviat sigui el centre de turisme de Sitges, i Santa Maria doncs, és Santa Maria del Vinyet, que té també una iconografia que de sempre s'ha relacionat amb el raïm i amb la collita, no amb la malvasia concretament, però sí per extensió simbòlicament. Aquí veieu la representació del vi i de la barqueta, o sigui, navegants i pagesos, que són els que envolten aquesta imatge del vinyet amb els angelets, aquí no hi ha el moro, només hi ha els angelets, i en aquesta iconografia més noucentista tenim tota l'orla que representa justament la vinya amb l'escut de la vila, i aquí sí la imatge moderna, l'àngel i el moro. Però la vinya sempre hi és present. D'aquesta vinya, evidentment, surt la malvasia. Més enllà de la tradició medieval del rei Ricard que es banyava amb una bota de malvasia, etcètera, etcètera, o que va morir ofegat amb una bota de malvasia, etcètera, etcètera, a Catalunya sí que tenim un moment clau on s'explica la presència de la malvasia a la Guerra dels Segadors. Això ens ho explica no l'himne actual, que és un himne modern, de l'Emili Guanyavents, precisament, però sí que ho explica la crònica antiga, és a dir, tant la cançó com les cròniques pròpiament. Una d'elles diu això, el 7 de marzo del 1639 llegaron 600 soldados a pie a caballo y llegados allí se hicieron dueños de todas las casas y tomaron las llaves de las puertas y no contentos de ello, de beberse la malvasía, regaban con ella las calles. Aquesta crònica, que evidentment és referent a Sitges, la subratlla la versió antiga dels segadors quan diuen que el vi que no era bo n'engegaven les aixetes, el tiraven pels carrers sols per assolar la terra. És a dir, el sentit destructiu de la guerra també doncs, afecta la nostra malvasia. Qui era el productor més important de malvasia del moment? Estem al segle XVII, la vila de Sitges. I per tant, nosaltres sempre hem assimilat aquests passatges de la Guerra dels Segadors doncs, a la nostra malvasia i a la gran pèrdua econòmica que va suposar doncs, que buidessin les botes carrers avall. Podeu imaginar l'espectacle. És a dir, bé, aquest passatge doncs, després doncs, queda, aquest passatge històric, cronificat, queda de cantó i entrem en un altre imaginari artístic i cultural que procedeix de la Renaixença i que arriba fins a aquest segle XX i que té lloc en el món del teatre, de la llegenda versificada, de la pintura, de l'assaig i de la història cultural i en el disseny de les marques. Tot això forma un conglomerat, diguéssim, de final del segle XVIII, en algun cas, fins al segle XX, que ens explica aquesta presència de l'imaginari. Per tant, tenim la vinya des de l'edat mitjana, la Guerra dels Segadors com a punt d'inflexió en l'antic règim, i després tenim altres aspectes que s'interrelacionen i que podem veure aquí. El disseny de la marca no és una cosa que vingui d'ara, és un aspecte que ve doncs, de mitjans final del segle XVIII, en el cas d'aquesta etiqueta de la vinya de Can Fals, de la malvasia de Can Fals. Aquesta etiqueta de la malvasia de Can Fals es va conèixer en la publicació de la història de Josep Bonaventura Fals, el constructor de Cal Llopis, una història que explica, una biografia que explica en Josep Carbonell i Gené, un llibre així, on, entre altres coses, doncs, ens ensenya un gravat amb el perfil del personatge, completament afrancesat, un home molt interessant pels Sitges del moment, perquè veieu que també hi havia una branca liberal i afrancesada en aquest poble dominat per la Pia Almoina, i a més en Carbonell va publicar aquesta etiqueta que no l'havien vist mai fins a aquell moment. És una etiqueta que a més no la va fer qualsevol. És a dir, els de Can Fals eren una família rica, una família de potentats, una família que havia fet la fortuna comerciant des del segle XV pel cap baix en endavant amb tot el nord d'Àfrica i amb tota la Mediterrània i amb uns personatges dins de la família que són de pura novel·la, de pel·lícula, com aquell qui diu, I això doncs, comporta al llarg dels segles una fortuna molt important que fa que arribin a tenir terres no només al Garraf sinó al mig Penedès, fins a Olesa de Bonesvalls i més enllà, on tenien tota mena de conreus. Aleshores, quan en Josep Bonaventura Fals veu que ja té prou terres i prou diners, decideix canviar la fortuna de la família i ven terres al Penedès per urbanitzar el que avui dia és el primer eixample de Sitges, el que va del carrer Parellades a la carretera, més o menys aquest quadrant, i del carrer Sant Francesc al carrer Sant Josep. I és per això que es construeix la seva gran casa, el carrer Sant Gaudenci, que és a Cal Llopis, on volia anar a viure. Però a l'hora de la veritat li va fer molta mandra, perquè estava molt bé a Bajamar, tenia tota la biblioteca, tenia tot allà, i li va vendre en son cosí, en Manel Llopis i Fals. D'aquí que Cal Llopis ja comença amb la dinastia Llopis, després hi tornarem. Però vull dir que juntament amb aquesta visió, diguem-ne, urbanística i un punt especuladora, perquè de fet ell obre carrers per fer-hi cases i per vendre cases, vol dir que hi ha un creixement de població que està demanant sòl urbanitzable per fer cases, i quines cases, les del carrer Sant Gaudenci, que encara queden, del segle XVIII, i algunes més que després doncs, han anat canviant, doncs juntament amb això era un home que estava en contacte amb el món artístic. I la cosa és que per dissenyar l'etiqueta de la Malvasia contacta amb el gravador Joan Mas Ferrer. Vosaltres sabeu que el segle XVIII, bueno, pel que fa a les arts, doncs no és un segle precisament espectacular en el món de la pintura, però en canvi, a través de l'escola de Llotja que funda la Junta de Comerç, hi ha una gran eclosió de dibuixants i gravadors. Hi ha estudis doncs, que mostren que els gravadors catalans són importantíssims i treballen doncs, per tot el que és Espanya i Europa, gent que es mou molt, i evidentment actuen, com veiem, sobre el producte comercial. No només gravaven les imatges de les grans festivitats de la coronació de Carles III i de més, sinó que graven producte comercial per fer propaganda. I aquí tenim la primera publicitat que se sàpiga, documentada, d'un producte sitgetà, que és justament el de la Malvasia. I aquest producte justament el representa en Joan Mas Ferrer. En Joan Mas Ferrer no en sabem gran cosa, en coneixem alguns gravats del que és la Llotja de Barcelona en aquest moment, que abans era, doncs, estava vinculada també a la Junta de Comerç i altres, però aquí veiem doncs, una acollida de Malvasia, més aviat al·legòrica, tots els seus passatges, i aquest senyor que s'ho mira, que hem de suposar que és l'amo terratinent, que és un Josep Bonaventura Fals, una mica més jove que el gravat que després publica en un altre lloc del llibre, l'historiador Carbonell i Gené. Per tant, marca de la casa, marca del producte i iconografia del personatge en una sola peça, que és petiteta així, perquè una etiqueta de Malvasia ja sabeu doncs, la mida que té. Bé, doncs, en aquest imaginari tenim el primer símbol de la marca justament vinculant la Malvasia amb la família Fals. Després tornarem a comentar alguna altra cosa. L'imaginari teatral, els textos, la Malvasia passa a la literatura, passa com a llegenda i passa com a metàfora. I és aquí quan un personatge molt interessant, vilanoví, en Francesc de Sales, Vidal i Torrent, que és un dramaturg de l'època que té una gran producció de teatre per aficionats, de folletí, són aquestes edicions amb la coberta, diguem-ne, de paper, molt senzilletes, però d'una gran popularitat del moment, no hi ha ràdio, ni televisió, ni cinema, ni vídeo, per tant la gent anava al teatre, demana representacions i distracció, en aquesta societat comença a tenir espais de lleure, demana teatre, i el Francesc de Sales Vidal estrena l'any 66, 1800, una obra de teatre que es diu La Malvasia de Sitges, escrita en versos, a més és molt divertida, i és una comèdia purament costumista. Explica la història de dos joves enamorats que compten amb una certa aquiescència del pare de la núvia, que és un home completament dominat per la seva muller, dona de gran caràcter, que li diuen la Malvasia de Sitges de sobrenom. Una dona que de jove havia sigut una dona de bandera, però que de gran es torna doncs, una senyora molt rondineta i no deixa casar la filla amb aquest xicot perquè vol un gran partit, és a dir, vol un home gran vingut d'Amèrica amb fortuna, Don Salvador. Bé, tota la comèdia doncs, explica les trifulques d'aquests dos joves enamorats i el final feliç. Però d'aquí què ens interessa extreure'n? D'una banda, és una comèdia que retrata, és un quadre costumista molt interessant dels Sitges del moment. Estem parlant dels Sitges no només prerossinyolià, preluminista. Estem parlant dels Sitges de meitat del segle XIX, els Sitges de mossèn Fèlix Clarà Carbonell, per entendre'ns, o sigui, en termes històrics, i és una comèdia doncs, que, per exemple, se cita com la gran persona de fortuna, l'hereu de Can Pintó, que és una casa que avui s'ha perdut completament, la memòria, però que eren uns terratinents i navegadors importants, i també doncs, surten altres personatges. I surt justament el motiu o la pòdua que li donen a aquesta senyora de la malvasia de Sitges, perquè és forta, de vegades és dolça, té caràcter i molta personalitat. I ella mateixa ho explica. Quan parla d'ella explica, jo de jove i tal, la malvasia de Sitges. És una comèdia que s'ha doncs, representat per teatre d'aficionats. L'última vegada que jo recordo que hi va haver una versió llegida va ser justament al Museu Romàntic fa 2 o 3 anys pel grup de teatre de gent de Sitges i llegida amb ganes, doncs, més que una peça teatral, que també hi trobes doncs, una història del Sitges popular que els llibres convencionals ens expliquen, però que és tan veritat com l'altra. És un altre element d'aquest imaginari. I un altre element d'aquest imaginari que és realment molt important és el de l'escriptor, també vilanoví, Teodor Creus i Coromines. Creus i Coromines és un poeta, un home de lletres, que es dedica a recollir rondalles i rondalles que són de tipus patriòtic. Estem parlant d'un personatge completament vinculat a la Renaixença. Personatge atret per l'edat mitjana, per tota aquesta àurea de misteri que tenia l'edat mitjana pels homes de la Renaixença, època desconeguda, per altra banda, època mítica, època de construcció dels mites nacionals, tant els d'àmbit nacional com els d'àmbit local. Què fa Teodor Creu i Coromines? Recull i reescriu 7 romanços sobre el que avui dia és la comarca del Garraf, fins a arribar a les botigues de Castelldefels, que era terreny pantanós. I doncs, hi ha un romanç que dic, dedicat al pas de la Maladona, que la Maladona es veu que és molt Maladona, i el de la malvasia de Sitges. I és en aquest romanç d'en Teodor Creus i Coromines, completament inventat, recollit de la tradició oral i del que poc o molt se sabia de la malvasia, quan surten els almogàvers, quan surten Roger de Flor, quan surt el frare grec que acull amb un tal Jofre sitgetà que arriba ferit d'una batalla d'almogàvers a la porta del convent grec on s'allotja, que li donen un beuratge que el cura, un beuratge dolç, màgic, molt bo, que era malvasia, i on finalment el frare que el cura li dona una planteta, imagineu-vos que és en plena edat mitjana, anar doncs, d'un monestir grec i arribar a Sitges amb una esqueixa de malvasia, diu. Jo no hi entenc res d'enologia, vostès m'ho diran, a veure si això és possible o no, fer una travessa per mar durant un mes o el que fos i arribar a Sitges amb la planteta que llavors ja, o sigui, es desenganxa dels almogàvers i es queda a la vila on planta la planta de malvasia, d'on creix tota aquesta malvasia que al segle XIX doncs ja era un producte més que de qualitat i més que de quantitat i de molta identitat, la malvasia de Sitges. I aquesta llegenda després l'hem vista reexplicada, reescrita, amb tot un seguit bueno, d'escrits, de divulgació i de més sobre aquest origen almogàver de la malvasia. Li devem al senyor Teodor Creus i Coromines. Les 7 contalles del temps vell era un llibre que era introbable, però precisament es va reeditar gràcies a l'Institut d'Estudis Penedesencs fa uns anys, per tant està a les biblioteques i per tant es pot consultar, però realment, si voleu veure d'on surt l'imaginari popular i rondallístic de la comarca del Garraf, hem d'anar a parar tots en aquest recull de contalles. Bé, un dels capítols més importants de l'imaginari de la malvasia és el de la pintura. Pintura perquè doncs, té color, té forma, diria també fotografia, però la fotografia fora més documental. I també en aquest sentit el que sí val la pena de comentar és que la malvasia ha estat des del primer moment un tema pictòric. Al Museu de Vilafranca teniu un conjunt meravellós de quadres d'en Josep Mirabent i Gatell, recentment recuperat en un estudi que s'ha publicat fa poc per part de l'Isabel Coll, és aquest volum que ha editat l'Ajuntament per benefici de la Fundació Ave Maria, on es parla del Pinta en general, i precisament al Museu de Vilafranca, el Vinceum, tenim un conjunt de quadres, o sigui d'una mida no massa gran, on hi ha totes les varietats de vi del Penedès, posades en el costat de l'altre, la primera de les quals és la Malvasia. Val a dir que l'única reproducció de gravat que ha fet el Vinceum és la de la Malvasia. És a dir, que darrere explica doncs, el tipus de quadre, la tècnica, etc. etc. I que és aquest retrat de la planta, els productors que aquest migdia éreu aquí, no sé si la reconeixeu com a tal, però en tot cas, el 1869, el senyor Mirabent Gatell ens va deixar la fotografia en forma d'oli, clavada, del que és un raïm de Malvasia i la seva parra emparrat. És a dir, és una imatge preciosa que jo crec que l'hauríem d'explotar una miqueta més i penso que és una de les imatges doncs, cartell de tot el projecte doncs, que hi ha la intenció de tirar endavant. L'imaginari també, evidentment, de la Malvasia el podem contemplar amb les pintures d'un pintor terratinent i un artista. El pintor terratinent és en Joaquim de Miró i Argenter i l'artista és l'Arcadi Mas i Font de Vila. En Joaquim de Miró i Argenter és un dels nostres luministes, potser no ha tingut tanta importància, no s'hi ha donat tanta com en Mas i Font de Vila, són dos casos diferents, però jo crec que és el luminista més autèntic i més vinculat al paisatge en el sentit mític i de l'imaginari dels luministes que hem tingut a Sitges. I, a més, a part de que era un personatge d'un caràcter molt singular, d'una biografia molt interessant, era un gran terratinent. Tenia terres, vivia d'això, no havia de treballar, per tant, es podia dedicar a pintar. I, de fet, com diuen els crítics de l'època, entre altres també ho diuen Raimon Casellas, ja quan ja havia triomfat l'escola luminista, el considera el més autèntic de tots. Diu, per què no ha volgut altra cosa que pintar Sitges? Per què res més no li ha interessat? Realment que ha pintat els millors cels, les millors platges, el millor mar i el millor carrer d'en Bosch, que ara ja podeu veure als museus, és el Joaquim de Miró i Argenter. Bé, aquí teniu un retrat de família i l'Arcadi Mas i Font de Vila. L'Arcadi Mas i Font de Vila és pintor i mestre d'artistes, ell no era terratinent, es va guanyar la vida fent d'artista, i Mas i Font de Vila, doncs, a partir del seu matrimoni amb una sitgetana, doncs, queda absolutament vinculat a la vila, i també veureu que és un dels grans pintors d'aquest imaginari del raïm i de la Malvasia. He de fer constar que algun quadre molt primigeni de Joaquim Sunyer, pintat abans del seu viatge a París l'any 96, al costat, perquè n'aprenia al costat del seu oncle Joaquim de Miró i Argenter, és també referent a Camps de Cols, Vinyes del Sorrenc i d'altres, el que passa que no tots s'han conservat, però tindríem un nou centista que es va iniciar també pintant camps de vinyes. Bé, en el cas de Joaquim de Miró, aquí en tenim una fotografia molt interessant que ens mostren com eren aquests horts i aquestes vinyes del sorrenc i com els alimentaven, com els nodrien, a base de sínies i a base de pous. A la dreta teniu aquest quadre del propi Miró, que es diu La Sínia, de l'any 95, està al Cau Ferrat, un quadre d'una delicadesa enorme, i a l'altra banda teniu el propi Joaquim de Miró, vestit doncs, de cada dia de carrer, contemplant com creixien les hortes i com creixia la vinya i com creixien les plantes al costat d'un d'aquests pous, que no és tan bonic com el que pinta, però que hi té una certa semblança. El pou de la fotografia és un pou directament traçat, marcat a terra per la seva obertura. El pou de la pintura és una miqueta més endreçat, una miqueta més bonic, però de fet eren molt similars. Totes eren el tipus de vinyes, el tipus de terres, el tipus d'hortes que teníem a Sitges al segle XIX, molt a prop de la sorra, per això en deien vinyes del sorrenc. I aquí tenim una de les obres més emblemàtiques de la Malvasia, la que a mi sempre m'agrada explicar, i ara fa una estona ho explicaven els productors que han volgut venir a veure el Museu de Maricel, que és aquesta recol·lecció de la Malvasia que pinta en Joaquim de Miró l'any 95 per la cerveseria Cau Ferrat. Sabeu que és aquest conjunt de quadres que pinten els artistes luministes i modernistes per en Pere Cuca, quan va canviar el Cafè Continental per la cerveseria Cau Ferrat, i en Mas i Font de Vila pinta la pesca i en Joaquim de Miró pinta la recol·lecció de la malvasia. Aquest quadre ens diu molt, molt, molt dels Sitges del moment, no només sota el punt de vista artístic, sinó sota el punt de vista social, econòmic i paisatgístic, que també és important. Teniu perfectament una vinya prop de mar, és a dir, en aquest moment doncs, les vinyes no són gens prop de mar, en aquest moment era una d'aquestes vinyes que jo calculo que devia estar cap a Sant Mus, per dir alguna cosa, o sigui, ho dic per aproximació. Teniu l'emblema de la punta, perquè vol deixar molt i molt i molt clar que això és Sitges, podia no pintar-la, vol deixar molt i molt clar que això és Sitges, amb la punta i el mar, i després com treballa la gent. O sigui, aquí un historiador econòmic o social en podria llegir molt. Jo només comentava amb els productors de malvasia que sí, sí, que es collia la vinya, es collia la malvasia les dones assegudes en una cadira, perquè era molt entretingut i molt meticulós, i que era bueno, diversa gent, com en totes les cotlles els que treballaven. Aquesta dona hem de suposar que va més arreglada que del costum, perquè l'havien de pintar, en tot cas en Mirons pinta una senyora que fa goig, però en tot cas l'extensió és important, el canti no hi podia faltar, perquè era molt dur passar una jornada collint malvasia sota un sol de justícia que queia en el moment de la collita, i aquí tenim ja una portadora amb la malvasia, amb la vinya, amb el producte triat, amb unes quantes fulles, però a punt de portar doncs, ja cap on fos. Un celatge típic d'en Joaquim de Miró, és a dir, és un cel que doncs, sempre té el seu component lumínic, que li dona molta més força per pintar la llum de Sitges en tot moment, i una visió de punt de perspectiva i de punt de fuga doble, perquè vulguis que el punt de fuga aniria per a la punta, però la mirada de l'espectador se'n va directa cap a aquesta senyora que acull malvasia com a feina de la vida quotidiana. I aquesta és l'etiqueta d'en Joaquim de Miró, productor de malvasia. Hem dit que era terratinent, doncs completa aquesta visió, la fotografia, el quadre, l'horta i l'etiqueta de la seva producció. L'etiqueta no és cap meravella de disseny, és a dir, més aviat aquí va posar l'escut dels Miró, recordeu que tenien el de, per tant, tenia un origen més o menys noble, més o menys, i aquest escut nobiliari doncs, legitimava d'alguna manera una determinada marca de malvasia, malvasia superior dulce, no era la seca que ens agrada més en aquests moments. Però en tot cas tenia diguem-ne tot el kit complet. Doncs Joaquim de Miró diguem-ne ens mostra el kit complet d'aquest imaginari. Hi ha altres quadres que parlen de la verema, en aquest cas Joaquim de Miró en té un altre l'any següent, que dona una visió, jo diria, molt verista, molt realista del que és el moment de la collita. Fixeu-vos que són dones, no hi ha homes. Qui cull la vinya són dones. Apuntem-nos això també, de cara a la història social. I aquesta mena d'eixides, amb els cossis, amb les plantetes que hem vist o que havíem vist quan érem petits, molt als afores de Sitges, quan aquest paisatge doncs, era un altre. Tenim altres visions de la verema, com aquesta, que és molt més diguem-ne artística, és una composició ja molt més molta voluntat artística, no té per què deure's amb una realitat immediata com l'anterior, no sé de quina casa estem parlant, però segur que les cases tenen nom i cognom. En canvi, la següent, Mas i Font de Vila, el que fa és fer un paisatge de verema amb un sentit compositiu molt marcat, deixant clar doncs, que hi ha molta gent treballant, però deixant clar també la idea compositiva en dos grups, amb un arbre, amb un rerefons, amb una perspectiva i per tant doncs, amb una pretensió més diferent, més artística i no tan documental com la de Joaquim de Miró. La que m'agradava molt demostrar avui era aquesta visió que coneixereu de temps de verema, tampoc no parla de malvasia, però podem suposar perquè això és aquí. Això és aquí. És aquest Maricel dos anys abans que el comprés Mr. Deering, on estem ara, amb la porta on hem passat ara de Salamanca és aquesta d'aquí, això és el sarcòfag, això és la porta petita que dona la biblioteca, són les obertures d'aquest primer pis que després s'aprofiten, i aquí teniu la versió, diguem-ne, envellida, ennoblida, per mà de l'Utrillo, per Mr. Deering. Hi ha una fotografia d'entremig que no era molt borrosa, però que mostrava tot això enderrocat absolutament, ple de totxos i d'obra, que permetia veure el pas intermig. Bé, la cosa era per mostrar com era el temps de verema als Sitges de 1907. Els carrers feien olor de vi, de portadora, de raïm, és a dir, de gent que anava amunt i avall traginant, moltes cases tenien cup, unes cases emmagatzenaven, etcètera, etcètera. Per tant, teniu també aquesta vista, que en aquest cas no és composició ideal, sinó que és un retrat purament verídic, també és tremendament verista. El que dona un toc més artístic és la figura d'aquesta nena, però tota la resta, la canalla a la porta de casa, doncs és un quadre absolutament, quadre en el sentit de retrat d'època, molt marcat. Anem a temes de disseny de marca, és a dir, bé, a través d'aquest aiguabarreig d'etiquetes, un dissenyador ens faria una lliçó de com és el disseny del segle XIX i del segle XX. El segle XIX, fixeu-vos que tots els productors tenen molt d'interès en mostrar la importància dels guardons que guanyen a les fires i a les exposicions. Hi ha tot un moviment, que això la història del món agrícola ho explica, de certàmens de qualitat de vins, doncs, a veure quins són més bons, quins guanyen medalla d'or, quins guanyen medalla de plata, i normalment, doncs, quan feien una etiqueta del producte de l'any següent, el que feien ja era posar en clar que ja havien guanyat medalles i que ja tenien premis. Per exemple, en Bofill i Pintor, recordeu aquell pintor que us he dit de la Malvasia de Sitges, l'obra de teatre? Doncs era un dels avis d'aquest Bofill que cultivava Malvasia de Sitges, que havia guanyat uns quants premis. Aquesta és una etiqueta d'en Daniel Robert, que és una etiqueta de la primera, de les dues, tres primeres dècades del segle XX, que ja canvia el disseny i canvia la forma amb molta més simplicitat. Aquesta és una etiqueta de la Malvasia Robert dels anys 60, calculo, 60-70, aquestes ja les podeu recordar, i aquestes són les de les Bodegas Javier, que ja les recordem molt i molt, perquè les hem vistes, doncs, com a mínim fa 40 anys encara n'hem vist a les cases, de quan tenia Malvasia de Sitges i Malvasia de Reserva amb l'any de la collita. És a dir, són etiquetes que algunes formen part, aquesta de la dreta del Vinceum de Vilafranca i aquestes algunes de l'Arxiu de Sitges i d'altres col·leccions. Però també és molt interessant veure el tipus de disseny que es fa per anunciar el producte. I aquí tenim la Casa Llopis, que tenim els nostres protagonistes, i una de les primeres etiquetes, aquesta és primícia, aquesta és nova, no l'havíeu vista, es troba al Museu de Vilafranca, al Vinceum, i la vaig veure ahir, no és cap secreta, i vaig anar per una altra cosa i vaig dir, bueno, això ho vaig ensenyar demà. I aleshores, fins ara teníem la Malvasia, Manel Llopis i Bofill, que era l'etiqueta antiga, amb les medalles que havia guanyat també en els diversos certàmens, i aquí doncs està al costat de, jo crec que és no la primera, perquè jo crec que és del segle XIX, per tant no és la primera etiqueta, però doncs, és una de les etiquetes decimonòniques pel disseny, i no tan simples ja com aquesta, que ja és més segle XX. Aquesta l'hem vista als anys 40 i 50 encara. El disseny doncs, havia de ser poc com el de l'època. Llegat Llopis és el disseny d'ara, és a dir, és d'aquest Llegat Llopis que després provarem, que el dissenyant ja ens l'explicarà qui l'ha fet, però en tot cas veieu que és d'una simplicitat molt segle XXI. Per tant, volia posar de manifest una trajectòria tan llarga i tan àmplia com té el celler de Cal Llopis, doncs, que també ha tingut el seu correlat amb marques de la casa i en disseny. Parlem de boters. La indústria dels boters de Sitges és una indústria absolutament desapareguda de fa molts anys, però va ser realment important tota la primera part del segle XIX fins al final del XIX. Les botes embarcaven des de la rada de Sitges, des d'aquí baix a la fragata, i la construcció de les botes doncs, es feia en tot el que era principalment la línia de cases que estaven davant del Pont Domènec anant cap a l'antic escorxador, que era on ara hi ha l'edifici de la Mediterrània, l'Avinguda Sofia, en tota aquesta façana, aquí hi hauria l'Hotel Subur, aquí hi hauria l'Hotel Subur, tota aquesta façana d'aquí, abans de que en Bernardo Fernández Valdés comprés les cases i edifiqués els xalets modernistes. És una fotografia molt real, és a dir, això sí que és un document de com feien les fotos, de com amuntegaven la fusta al davant, i de com el Pont Domènec, abans de ser tan bonic, doncs hi era un pont de desguàs, de pas de la Riera, que baixava per aquí i quan plovia devia ser doncs, tan catastròfic com hem conegut també aquest segle XX. Bé, doncs indústria derivada, indústria que també tenia el seu correlat amb la malvasia. La fotografia sembla ser que és d'en Joaquim de Miró, no ho puc assegurar, però per la procedència sembla ser que era d'en Joaquim de Miró. No ho he dit, però tots els humanistes eren fotògrafs, i els modernistes també. És a dir, que això són figues d'un altre paner que avui no toca. I aquí tenim una altra fotografia important que ve de la col·lecció d'en Pepe Matas, de l'antiga col·lecció d'en Pepe Matas, que és la premsa de Can Puig de Galup de l'any 94. Can Puig de Galup era la casa que ocupava el solar d'on ara tenim el monument al doctor Robert. Aquella casa va anar a terra per raons urbanístiques i allà s'hi va aixecar el monument al doctor Robert l'any 1907, però antigament era una casa molt vinculada al castell de la vila. Els de Can Puig de Galup eren, diguem-ne, els lloctinents de la Pia Almoina Sitges, almenys una part de la família, tot el contrari dels llopis, és a dir, l'altra banda completament, i era una gran premsa que tenien perquè també tenien cellers, també tenien malvasia i també tenien vins. El que estic mostrant és la concreció d'aquest imaginari en oficis i en mestres de feina. I bé, passem a la part dels projectes, és a dir, explicar per què el Consorci del Patrimoni de Sitges ens hem involucrat amb la malvasia, doncs és fàcil d'entendre. Nosaltres administrem, gestionem Can Llopis. Can Llopis té el celler que va néixer a Can Fals, és a dir, Can Llopis neix de Can Fals, i Can Llopis és el celler que continua a l'hospital. Per tant, nosaltres, diguéssim, estàvem en un punt intermig, llavors encara no ens havien traspassat Can Fals, però ja teníem la idea de muntar una ruta que en aquest moment és, no és imaginari, és un projecte de debò, però és una ruta que ha de seguir els seus passos, que és a les tres cellers sitgetans de malvasia: Can Fals, Can Llopis i l'hospital. Molt probablement començarem per l'hospital o per Can Llopis i d'aquí un temps ja tindrem el celler de Can Fals habitable, visitable i funcionant, espero. No serà immediat degut al mal estat de l'edifici, però Can Llopis, si tot va bé, l'any que ve doncs sí que ja tindrem el celler de Can Llopis funcionant en vinculació completa amb el celler de l'hospital, d'acord amb el projecte del Corral de la Vila. Per tant, nosaltres explicarem històricament aquests tres cellers, d'on surten, d'on s'originen. Jo crec que dintre de les poblacions que han estat vitivinícoles, que encara en són, tenir tres cellers com els nostres doncs, també és una singularitat, vinculats històricament per la propietat, vull dir, de les vinyes i del vi, i doncs, que encara conservin la producció, com el cas de l'hospital, ens va semblar que era un tema extraordinari. Amb la qual cosa no vam dubtar ni un moment a dir que sí a l'hospital, que col·laboraríem amb el que fos, i bé, de fet, en realitat per això estem aquí en avui. Aquesta ruta està configurada en un projecte doncs, que s'està redactant ara ja amb més entitat, més que en el pur anunciat, però que dintre de les rutes culturals de Sitges doncs, tindrà un seguiment i tindrà doncs, una concreció doncs, com s'ha fet en alguna altra ocasió en visites guiades. De fet, vam fer un primer tast fa 4 anys, quan vam fer la ruta de la malvasia, amb els agis des de Can Llopis fins a l'hospital. I va funcionar tot un estiu. El que passa que després doncs, ja vam tancar Can Llopis i doncs, ara, quan el reobrim, tornarem a fer aquesta ruta d'acord amb l'hospital. Però hi haurà una vinculació molt més directa dels dos cellers, com hem tingut fins ara. I bé, això és la imatge, diguem-ne, d'aquest projecte. És a dir, aquesta és la casa que hem conegut amb els cellers funcionant, la gent que ja és molt gran, la casa que dona els cellers de l'Hospital de Sitges, que l'Hospital de Sitges els ubica al Corral de la Vila, i aquí tenim Can Fals, que és la casa que dona origen a Can Llopis, amb el seu celler en un estat bastant deplorable, per no dir molt, però bé, amb la voluntat de reconstruir-lo i que a més estigui en actiu. No per produir, però sí per mostrar, per interpretar, per degustar, en fi, ja veurem el projecte com s'acaba configurant. Per tant, a Sitges, si tot va bé, tindrem en uns pocs anys doncs, la ruta dels tres cellers que, a més, es vincularà, hem començat a fer tractes, amb la carretera del vi com a punt final. Carretera del vi que va a Sitges. Els productes sortien per Sitges. les botes embarcaven per la rada de Sitges, buides o plenes. I per tant, tot el que és aquesta ribera d'aquí baix, que ara doncs, no té cap... Bueno, de fet, té poca memòria del que havia estat en el seu moment, només ens queda la denominació de la fregata, doncs recuperarà, si més no, el concepte i el record de per aquesta rada embarcaven i desembarcaven els que venien de bastant terra endins seguint el curs de la Riera de Ribes. Bé, aquí doncs, acaba aquesta breu intervenció sobre l'imaginari de la Malvasia pel que fa doncs, a la cultura de Sitges. Heu vist que hem tocat diversos aspectes. Ai! La taula. Mare meva. Ostres, quina infraestructura. Quina vergonya. Ja m'he vist a baix. Jo, PowerPoint. Tot. Bé, l'última frase, la frase que m'agradaria que conserveixo a la vostra memòria, sobretot els sitgetans i els que no en sou també, és que Malvasia és patrimoni. No és un patrimoni virtual, no és un patrimoni espiritual com la moixiganga. La Malvasia és un bé tangible, amb tots els honors per la moixiganga, vull dir. És un bé tangible, és un bé econòmic, és a dir, això hem de tenir en compte, però també té la gràcia, té el valor, diguem-ne, el valor afegit, de que és patrimoni amb valor econòmic, amb valor patrimonial pròpiament, vinculat a les arts i a les lletres, i també és un patrimoni sentimental. És a dir, jo crec que molts dels que estem aquí, molts sitgetans o gent que doncs, ve a Sitges i ho aprecia i ho estima, doncs saben que per nosaltres la Malvasia també és un valor sentimental i el fet de que fins i tot en els moments pitjors, els moments de més crisi, de més incertesa, s'hagi volgut sempre fer l'esforç de salvar la Malvasia ja diu molt, perquè si no, doncs, quantes coses no s'han perdut en aquest món, no? És a dir, en canvi la Malvasia, per les raons que fos, doncs, sempre ha tingut un moment doncs, en què s'ha fet tot l'esforç possible perquè no es perdés. Bé, per tant, jo crec que en aquest cas, més enllà del valor econòmic, el sentiment també hi té la seva part. Per nosaltres, la Malvasia, com que és patrimoni, doncs, també significa un compromís. És a dir, més enllà de la història que he explicat amb el tema dels tres cellers i d'aquell llopis, doncs, significa un compromís actiu pel que fa al patrimoni, pel que fa a l'art, pel que fa a la cultura i també per una cosa molt, molt primària, que és pel sentit de l'arrelament a la terra. La Malvasia és un producte directe de la terra. La terra pesa molt, encara que siguem un poble mariner, un poble de platja, penseu que no tothom era mariner, un gran tant per cent de sitgetans del segle XVIII, XIX i bona part del XX doncs, vivien de la terra, encara que sigui una terra molt malmesa, aquesta del Garraf, i del conreu del vi. I per tant, aquest producte doncs, que surt de la terra natal també té aquest valor afegit, diguem-ne, que ens fa desitjar doncs, que la Malvasia, en tant que patrimoni, tingui un futur esplèndid, com aquesta cinquena setmana i els projectes que han anat sorgint aquests últims temps doncs, fan presagiar. En tot cas, nosaltres sempre els hi farem costat. Moltes gràcies.